a Vall de Mosa i quant a les carreteres i per acabar recordeu que en marxa un rally, el rally Sol de Ponent, i que per això en aquesta hora i fins a les dues del capvespre està tallada la carretera d'establiments a Palma Calvià i també la del Coll de Sacreu, també entre el municipi de Calvià i el de Palma. Vos podeu tenir en detall d'aquesta afectació del trànsit a la web Visor d'Incidències de les Carreteres del Consell de Mallorca. Fins aquí les notícies de les 11 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública. Quan siguin les 12, fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IB3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. En aquesta primera hora parlarem amb especialistes sobre la necessitat d'encaixar dins un grup a l'inici de l'adolescència. També tindrem tertúlia en joves d'entre 18 i 30 anys que ens explicaran què han après sobre com s'ha d'emprar un smartphone. Tindrem reptes familiars i també moltes iniciatives sobre educació i criança. Preparats? Idò, arrenca ja la primera hora de No Venim en Manual. Avui volem parlar d'un tema molt present a l'inici de l'adolescència, que és la necessitat d'encaixar dins un grup. En aquesta etapa, les amistats i els grups d'iguals passen a tenir un pes molt important i a moltes famílies els sorgeix el mateix dubte. Fins a quin punt seguint el grup forma part d'aquesta etapa i quan, en canvi, ens trobem davant joves en els quals els costa decidir per ells mateixos o posar límits i dir que no. Per parlar-ne, avui ens acompanya el psicòleg Joan Soler. Bon dia, Joan, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Molt bé. Idò, per començar, explica'ns un poquet quan els fills entren a l'adolescència. Com va canviant la relació amb els amics? És a dir, que podem observar?
Anem a veure, el que es pot observar és que volen passar més temps amb ells, uh-huh. val? Que amb la família, i això a vegades me fa un dolor uh-huh. en el coret,
sí. val?
Que qüestionin més les nostres opinions i els límits, perquè el grup té una opinió, la societat dins el seu subgrup té una opinió i no té per què ser la mateixa que la nostra o no té per què ser la mateixa que tenia abans, val? I a vegades també podem observar pues, cert canvis d'imatge, cert canvis de llenguatge que pertanyen a aquesta subcultura que està començant a viure i en general canvis a les preferències de jove. Poden ser alimentàries, poden ser, pues, com he dit, de vestimenta, de gustos musicals.
I a la franja d'edat dels 12-14 anys aproximadament, quina funció té el grup d'iguals més enllà de la companyia i la diversió?
Sí, bueno, com animals gregaris que som, val? Uh-huh. El grup aporta, més enllà, com tu dius, companyia i la diversió, aporta seguretat, aporta identitat, aporta protecció, i noves experiències que de cap manera se podrien viure a l'entorn familiar o a l'entorn acadèmic o a l'equip.
Té un paper important. Tio.
Té un paper molt important.
El que passa és que algunes famílies, clar, diuen, de petits els nins mostraven potser més iniciativa, una personalitat més definida fins i tot, i ara comencen a semblar més influenciables, no? Més pendents de les modes, menys clars a l'hora de decidir. Com s'explica aquest canvi?
Bueno, això que descrius és així i s'explica perquè per rebre tot el que te pot arribar a donar el grup com a concepte sociològic, val, has d'encaixar, perquè si no t'esclou. I en aquestes circumstàncies es veu molt clara la potència que té l'ajuda entre iguals, el concepte d'ajuda entre iguals i la capacitat de canvi que pot provocar a una persona el fet de voler encaixar. I això és el que explica aquest canvi que pot ser en mesos, en setmanes, fins i tot.
S'han d'adaptar.
Sí, s'han d'adaptar.
No els
reptes.
Queda
més remei. No els queda més remei.
I per part dels pares, quan són petits, coneixem els amics, però a mesura que van creixent, fins a quin punt és important conèixer-los, que han de saber dels nous amics de l'adolescència?
Bueno, és important conèixer-los. Quan som petits, pues, el fet de que si no fos a través de nosaltres com a pares, pues, no s'ajuntaríem, fa que coneguem pues, l'estructura familiar. Però clar, quan som més grans i ja no estan tan connectats, jo sempre recoman fer activitats que afavoreixin el fet de conèixer-los. Pues, fer una jornada a casa de joc, o una berenada, o aprofitar els aniversaris i que no sigui per donar-li dos bes i que se'n vagin i no sobre ni què fan ni a on van, sinó que hi hagi un punt de contacte perquè amb una bona observació poden veure de quina pasta estan fets aquests al·lots, com d'educats són amb un estrany, que tu ets un estrany per ells, i petites coses que te generen una impressió sobre les persones que s'estan relacionant amb el teu fill.
Ara anem a fer una tasca d'investigació una miqueta, d'anàlisi, Joan. Anem a analitzar alguns aspectes que solen anar lligats en aquesta necessitat de pertànyer al grup. Uh-huh. I un no és el fet de prendre decisions. Uh-huh. Per començar, un al·lot de 12-14 anys, sobre quins aspectes hauria de ser capaç, podríem dir, de decidir?
Bueno, la casuística és ampla, val? Però anem a encaixar una sèrie de qüestions que podem assumir que sí que un al·lot d'aquesta edat pot afrontar. Per una part, coses com l'esport que vol practicar, extraescolars que pugui necessitar o voler fer per gust, d'alguna manera el concepte de projecció acadèmica o laboral, uh-huh. Val? Què fer amb el seu temps lliure, què fer amb quatre dobbers que pot tenir, d'aniversaris, de regals que pot rebre, però sempre, amb les edats que estan nomenant, sempre amb una guia i una supervisió bastant propera de l'adult. Perquè si no, encara som molt joves, fins i tot civilment, no, totes aquestes coses no tindrien ni per què triar-les, val? La qual ha d'haver una guia molt propera.
En qualsevol cas, com poden detectar les famílies si en el fill li costa decidir en petites decisions, pot ser, per ell mateix? I sobretot, com poden saber si aquesta dificultat té més a veure amb la pressió de grup o amb el fet de que no s'ha practicat la presa de decisions a casa nostra?
Bueno, aquesta diferència és complexa de fer, val? És complexa, però si hagués de donar com una guia d'observació, pues, primer hauríem de pensar, abans de que apareixi aquest grup de pressió, com decidia? Tenia facilitat per decidir? Uh-huh. Li costava o no? Vale? Era més rumiatiu que arriba a no decidir, o era més impulsiu i va canviant d'opinió com de roba? Val? I què ha passat després de que aquest factor grupal apareixi? Segueix decidint de la mateixa manera? Ha fet un canvi? I amb aquesta comparació podem atribuir més a una qüestió més caracterial o de criança, o una qüestió més d'entorn i de pressió del grup.
I en el cas que les famílies creguin que el seu fill té dificultats per decidir o per posicionar-se davant del grup, què haurien de fer? Què els recomanes fer davant d'aquests casos?
Bueno, la paraula màgica, que també dic molt quan venc per aquí, dialogar, fins a gastar tota la saliva, val? Que si no s'ha anat fent abans serà molt complicat en aquestes edats, val? L'adolescència cursa per reservar-se contra les figures d'autoritat, a la qual si no tens el canal un bon xorro, és molt complicat, perquè si no sabem què està ocorrent a través del diàleg, no podem oferir, ja ample aquestes paraules, el nostre consell, la nostra opinió, i el suport que s'espera que acompanyin els pares. Val?
I com ho fem sense per abordar amb ells, sense qüestionar directament les seves amistats, ni prohibir que les vegin, perquè són accions que moltes vegades generen l'efecte contrari, no?
Sí, perquè un afrontament basat en qüestionament directe generarà rebuig i oposició per sistema. Val? Ja ocorre per naturalesa d'aquest moment vital de l'adolescència, rebuig i l'oposició. Imagina't si l'alimentam, xerràvem altres programes de model de conducta com a pares. Aquest seria nefast, no mos duria un lloc millor. Val? Proposa una estratègia que és a través del diàleg, òbviament, on en la mesura que ho sabem o si mos ho han contat, pot ser que persones d'aquest grup de pressió hagin sofert conseqüències negatives en relació a determinats comportaments, val? I a través d'aquí hipotetitzar què passaria si a tu, fill meu, te passàs això. Què em penses del que li ha passat en aquesta mica? Aterrant-se conseqüència damunt un mateix, no? És a dir, què penses tu d'ara d'aquest jove que està ingressat, s'ha perdut tota l'evolució, perquè s'ha romput una cama i l'han hagut d'operar mil vegades per una conducta de risc. A través d'aquí podem intentar generar aquest pensament autocrític o dir, hombre, és veritat que estava fent sasa o estava, pues, no sé, jo no ho faria això perquè no vull tenir aquestes conseqüències. Intentar a través del modelat que hem xerrat moltes vegades des d'adolescent damunt ells mateixos, però en aquest cas el modelat negatiu per fer un contramodelat.
Idò, ara, Joan, te farem acabar en consells.
Vinga.
En consells d'actituds potser evitar, coses que ens puguin ajudar o actituds a prevenir des de que som petits, consells que tu trobis importants. Amem, què ens recomanes, ja per acabar?
Quatre línies principals. Val? Començant la primera, amb observar atentament els canvis. Damunt els canvis farem anàlisi per poder intervenir, però si no ho hem observat, mos perdrem la pel·lícula. La paraula màgica, dialogar, per estar connectats a la vida dels nostres fills. Si no estan connectats, no haurà res que observar, no podrem fer res. El que xerràvem fa un moment, aquest qüestionament, aquest afrontament tan agressiu conceptualment d'oposició, mos durà conseqüències molt nefastes. I vaig en la darrera línia, en el principi, acompanyar-los des de petits en fer aquest aprenentatge progressiu en totes aquestes qüestions que he xerrat, ja sigui de presa de decisions cap al final, com en general a l'hora de triar, val? Que sigui a cada moment vital que puguin fer allò que són capaços de fer i anar fent capes d'aprenentatge.
Molt bé, capítol molt interessant, el guardam en el manual i com sempre te demanam allò de tornaràs.
Tornaré.
Molt bé.
Lletres Ràdio és diversió. ¿Buscas trabajo o quieres mejorar el que tienes? Del 16 de febrero al 20 de marzo, Palmactiva organiza en su sede de la calle Socors 22 el mes del empleo. Entrevistas de trabajo diarias durante un mes con 36 empresas que ofrecen 1.253 oportunidades laborales. Inscripción obligatoria y gratuita. Más info en palmactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Normalment, a les nostres tertúlies, quan parlam o reflexionam sobre el que ha suposat la introducció de la tecnologia dins l'etapa de l'adolescència, ho fem comparant les vivències dels joves d'avui en dia amb una època en què no hi havia telèfons mòbils. Però avui volem donar en aquesta tertúlia un enfocament diferent. Parlarem amb persones joves d'entre 18 i 30 anys que ja varen viure tota la seva adolescència amb un mòbil a la mà, envoltats també de xarxes socials, de missatgeria instantània, Volen que ens expliquin com ha estat créixer així, com han anat canviant i què han après després de tots aquests anys sobre com hauria de ser l'ús i la gestió d'un telèfon intel·ligent a l'etapa adolescent. Anem a saludar-los perquè ja tenim per aquí en Vanina. Hola, bon dia.
Hola.
En Sergi.
Hola.
En Araceli.
Hola.
En Margarita.
Hola, hola.
En Joan Miquel.
Bon dia.
Na Valentina.
Hola.
I na Eduard.
Hola.
Que esteu preparats per aquest treball de camp?
Sí.
Sí. Sí.
Vinga, ja començarem, podríem dir, amb una radiografia, o així, inicial, perquè hem de dir que els mòbils tampoc eren iguals fa 15 anys que fa 5. Oh, és a dir, no teníeu els mateixos aparells que ara vos acostauen els 30 que els que en teniu de 8 o 20. Heu tingut més prestacions,
sí,
no?
Som estat diferents.
Exacte. Així que vos demanam a tots que feu un poquet de memòria, uns més que altres. Eh? I vos demanam primer, com eren els primers mòbils que teníeu quan ja éreu adolescents? No quan teníeu menys edat, sinó ja el primer mòbil, no aquell que te deixaves pare per jugar a un joc. Araceli, venga, tu que ets més gran. Bueno, com eren els teus primers mòbils?
Fa 15 anys, jo tenia 15 anys. I ja vaig tenir el primer, el típic telèfon ladrillo.
Que no feia res.
No feia res.
Més que telefonar i missatges.
Exactament. I la serpiente, el juego de la serpiente, això és la clave. No tenia càmera i el meu era prepago. Per tant, havia de pagar 5 euros a l'estanco per enviar missatges. I així era la vida. Realment l'emprava molt poc. I bé, el tema d'enviar massa missatges ja s'adonava. Jo me'n record d'un dia vaig enviar 100 SMS. Me vaig gastar tot el saldo.
Molt bé. Tu ets un poc idò més semblant, diríem, en els pares, no? Que van començar a tenir aquell... Se va mantenir uns anys, aquell mode... Ha posat una cara quan li he dit als pares. Però quan tenies de 8 de 9 anys ja vas començar a tenir un mòbil més... Smartphone?
Sí, però jo vaig ser de la resistència. Me va costar molt fer el canvi, perquè jo m'agradava el Messenger, jo no volia estar a WhatsApp... Me va costar moltíssim, moltíssim canviar. I ara estic tan aferrada com tothom.
D'acord, jo, Miquel, tu ets uns anys un poc més jove...
Sí, però és un cas molt similar, molt semblant, no?
També...
Vull dir, jo realment fins als 16 no vaig tenir un smartphone, pròpiament dit, i, a més, jo record que quan tenia mòbils que no eren mòbils intel·ligents, no estava tampoc especialment aferrat al mòbil, no li dedicava molt de temps, i, d'altra banda, sí que estava molt més temps en l'ordinador, perquè era el mitjà per participar a les xarxes socials, etc. Quan vaig fer el canvi, vaig quedar completament enganxat al mòbil i molt aferrat, fins en els 20 i passat, sí.
Demanes més joves, vinga, Sergi, per exemple, tu, clar, has tingut ja mòbil i smartphone directament,
sí, sí.
No?
Jo, pues, el meu primer contacte amb un, sí, era un smartphone i va ser pues, precisament a la quarantena que vam viure 2020, que els meus pares van decidir donar-me un smartphone, bueno, d'aquests que teníem per casa, d'aquests que tenen de repuesto, pues, jo vaig començar amb aquells. Record que era molt simple, tenia poca memòria... Pràcticament només se podia enviar WhatsApp si tenia un joc que ocupés poquet, que era el que jo volia, perquè, claro, estava jo segon de l'ESO, i després ja d'aquell smartphone, pues, vaig tenir uns altres que eren del mateix estil. Simplement eren smartphones que anaven, pues, gradualment, tots sabem que treuen actualitzacions, hi ha diferents softwares, pues, el meu era molt, molt modern, Pau, el meu.
Clar, en Joan Miquel i en Araceli potser no l'empraven tant a l'adolescència, els primers anys, no? Després ja en Joan Miquel diu que sí. Tu, per exemple, Valentina, ja la vostra generació, heu fet vida... O sigui, ha estat imprescindible l'adolescència, el smartphone?
Bueno, a mi me'l van donar, crec que per si ser de primària o primer de l'ESO, però bé, era el típic mòbil.
Però ja en 14-15 anys, tu has necessitat el mòbil, com avui en dia?
Bé, ara més, però per temes més laborals i d'universitat, però... En aquella època era WhatsApp, sí o sí, per tenir el grup de l'institut, dels amics. Bueno, emprava YouTube, tenia el Pou, que també era molt
sí,
bo.
Sí, sí.
I tenia Musical.ly, que era abans... Ara és TikTok, abans era Musical.ly.
Però diries que ja tenies un nivell de dependència més gran que pots els que tenien Araceli quan tenies mòbil Pedro?
Sí, sí, sí.
I SUS? SUS que heu donat en els mòbils, Vanina, per exemple, és molt diferent fa 3 o 4 anys ara?
Sí, claro.
Conta.
Sí, porque antes... Bueno, en verdad no cambia tanto, porque, por ejemplo, en el instituto sí que lo usábamos un montón, por el tema del classroom, contacto con amigos, tal,
oh, sí,
redes
també.
Sociales... Sí.
¿Y ahora realmente?
Ahora es lo mismo, pero... versió evolucionada.
Más serio.
En el final, el principal ús dels mòbils, penseu que és comunicació i oci, també és edat adulta?
Sí.
Sí, sí. Sento una mica realistes, eh?
Sí.
No sé, que potser facis alguna feina que requereix que l'empris tot el temps.
Que a dia d'avui l'has de mestir, vulguis o no. Més enllà de que, però, si no l'hagis de... o no el vulguis mestir, jo, per exemple, bé, comentaves el classroom, per exemple... Jo recordo que jo era a la universitat quan la pandèmia, quan el confinament, i els anys després, jo sense mòbil no podia anar a la biblioteca perquè havia de escanejar un QR per registrar-me a la biblioteca per demostrar que m'hi havia assegut. Jo volia sortir sense el mòbil de casa i els primers dies no vaig poder anar a estudiar. Per tant, sí que la diferència és que avui en dia s'espera que en tinguis un.
Sí, no pots... falta, vas a un restaurant i també tens un codi QR, per exemple.
L'aplicació del metge... El banc...
Total.
Sí, sí, sempre per tot.
Bancs digitals, directament.
Anem a parlar un poquet de les possibilitats de comunicació que va dur l'smartphone. Anem a sentar-nos a l'smartphone, no en aquell mòbil primitiu, sí. Perquè realment era bàsicament un telèfon portàtil, a part de SMS. Parlem de la missatgeria instantània, és a dir, WhatsApp. Després hi n'hi ha hagut més, però bé, tothom ha emprat WhatsApp. Va ser la primera possibilitat de tenir diàlegs espontanis per escrit, no? Que era una cosa nova. Com empreu en el principi WhatsApp? Els inicis de WhatsApp, escrivíeu més text, feu servir més emojis, memes...
Jo, el que me'n record de primer ESO, que va ser quan vaig tenir...
Pot ser primer ESO, pot ser 15 anys, eh? És plena adolescència, no xerrem tampoc tant en fora.
Era, ei, que heu fet a classe avui, que no he pogut anar. Ei, tens la foto d'aquest exercici? I jugàvem una partida en el Clash Royale. O sigui, era bàsicament comunicar-se per quedar o per classe.
Bé, jo, com me va agafar un pam més gran, vaig viure l'experiència de... Claro, passaves de no tenir res per comunicar-te a tenir el chat permanent en el mòbil. La gent deixava de fer-ho tot per contestar un missatge. Per tant, pintures teies a la gelateria amb els teus amics, xerrant i fent coses... que fins en el moment havien estat totalment normals i tothom s'aturava. Hi havia un moment que tothom estava enviant WhatsApps. I jo, que era de la resistència, me quedava així asseguda en plan, bueno, i ara què faig? Tothom està mirant el mòbil i no tens res a fer.
Jo no sé fins a quin punt se comenta ara a dia d'avui, però jo recordo que quan jo era un adolescent, un dels principals temes de debat entre pares o, per exemple, aquí a la ràdio, era l'angoixa que patíem els adolescents davant un missatge, l'he de contestar ara mateix o no, què he de fer? Sí. Perquè generava molta angoixa de dir, s'espera que jo estigui connectat, però ara estic fent una altra cosa, però clar, no puc no contestar el missatge. I això era un tema que era clau.
I s'enfadaven.
Sí.
I de parlem d'això, perquè això ha evolucionat molt. Han canviat aquestes normes socials a l'hora de contestar WhatsApp. Abans se contestava tot d'una i ara ja no està mal vist deixar un missatge en vist. Però és que això va més enllà. Hi ha gent que no te contesta en anys. Te deixen una conversa a mitges. No hi ha bon dia, no hi ha per favor, no hi ha gràcies. S'està parlant una miqueta de que totes les normes de cortesia i d'educació estan desapareixent a WhatsApp, sobretot entre els joves, però que molts adults també ho estan absorbint. Què penseu d'això?
Sí. Sí, estic d'acord.
Sí.
O sigui, crec que jo també he fet aquest canvi de passar d'estar com super pendent, super atenta de si m'havien contestat, si no, si l'havien vist, si no l'havien vist, que havia dit, com, quan, a quina hora, tot això. I per jo, o el que va ser clau va ser com entendre que era missatgeria instantània, però no resposta instantània. Que tu me puguis dir una cosa ara no implica que jo t'hagi de contestar una cosa ara. I... respecte a lo de hola, adéu, no sé què... Depèn. Jo crec que si la gent més o menys content que ara se fa servir el que ha dit abans en Joan Miquel com una cosa obligatòria, entre cometes, de si has de demanar una feina, si has de demanar uns apunts, contactant-nos aquí, jo sí que m'ho prenc un poc com un correu. i començo, hola, bon dia, no sé què, no sé quantos, soc tal, i acab, cordial, salutacions, i me'n vaig. Mm-hmm. En canvi, si li vaig a xerrar a Eduard o vaig a xerrar a Valentina, si dius, ei, va, vale, ja està, com a molt, saps? I amb en Joan Miquel han tingut converses de cada tres dies m'ho anaven contestant, sí, un missatge i no, sí, va fer, sí, res.
Què pensau tots altres d'aquest tema, no? D'aquest canvi de normes de cortesia o de s'absència, de les normes de cortesia, no només parlant de s'adeu i per favor, sinó els pares, per exemple, se queixen molt de que els joves no els contesten en els missatges o que estàs enmig d'una conversa, desapareixen i ja està. I no hi ha res més, no? Mai s'acaba aquella conversa, mai... Què en penseu?
Bueno, els meus pares són molt de... És que estàs tot el temps en el mòbil i t'escric
jo... I quan t'escric no me contestes.
Sí, és típica.
Sí, és molt típic.
És molt típic, sí. Però és que, no sé, de vegades també... O sigui, la relació que tenim amb WhatsApp, de vegades jo no la diferencio per si és el meu pare o mare. O sigui, no contesto, a lo millor, el meu amigo, perquè no puc. Tampoc contestaré el meu pare perquè en aquell moment no puc. Saps?
Mm-hmm. És un tema de no puc, sempre, o és un tema de no vull, de vegades?
Crec que té molt més a veure amb un no vull o amb un metabolat per un segon. I... Mm-hmm. Vull dir, és que hi ha molta gent que també ara s'ha començat a fer més públic, que hi ha molta gent que pateix aquesta angoixa. Totalment. De tenir molt de missatges i s'atabala i no pot contestar perquè li genera com un bloqueig mental.
Totalment.
Clar, això de l'absència, penseu que és més per això o simplement perquè hi ha missatges que sí contesti i altres que no me fa ganes?
Depèn,
i ja està.
Depèn d'aquí.
Depèn, no?
És que jo crec que veiem un poc també a la societat de s'immediatesa i de s'interès, no? Llavors, què contestaré jo? Una conversació que tingui amb el meu amic, que jo que sé, que és algo que ja m'interessa molt, o el meu pare que me diu, ok, digue'm coses, saps? Que jo ho veiem molt malament, això, perquè troc que cada una ha de sa mateixa importància. Però si mos basam en el que tenim avui en dia, nosaltres el que cercam és pues, coses que mos aportin o coses que mos mantinguin actius, que jo torno a repetir que ho veig un poc malament, perquè troc que cadascú ha de tenir el seu espai i que s'ha de respectar tots els missatges per igual. Però si, per exemple, mos envien un missatge un poc compromès, nosaltres, el millor no te surt contestar-ho en el moment perquè l'has de pensar tranquil·lament.
Clar, és que aquí hi ha moltes variables. Des de la vostra mirada actual, que ja sou més grans, alguns sou encara pràcticament adolescents, de 8 a 9 anys, sou adolescents. Però quin consell donaríeu als més grans i als més joves, des de la vostra experiència, sobre l'ús de la missatgeria instantània, sobretot pel que fa a la part d'interacció social? És a dir, què potser canviaríeu de quan éreu un poc més joves? Quin consell donaríeu? Vinga, qui vol dir cosetes?
Pues imaginar-se un poc també com reaccionaries personalment. Tipo, si jo necessito que me passis uns apunts de classe, a mi no m'agrada que a WhatsApp me diguin, ai, necessito aquests apunts. No sé, digue'm, hola, què tal? És que, mira, no
sa
puc
cortesia,
fer això.
No?
Si m'ajudaries, tal.
D'acord.
Jo crec que el millor consell que m'haguessin pogut donar és no val la pena no dormir per estar xerrant per WhatsApp o mirant vídeos o el que sigui. Has de no dormir i ja ho faràs demà. I si és superurgent, no, és que l'he de tenir aquí perquè X, te telefonaran. Vull dir, hi ha WhatsApp, però els telèfons encara telefonen. Llavors, vés-te'n a dormir. Jo he estat fins les 3, 4 de matí perquè sí, perdent el temps.
La gent encara telefona. A la meva generació està fatal vist que te telefonin. Mm-hmm. Quan no t'estiguis morint, no me telefonis. A jo m'agrada telefonar, però clar, no telefona ningú. Exacte.
Això és una altra cosa que ha canviat. Abans estava mal vist escriure un WhatsApp a algun desconegut o que no tenies confiança, i ara està mal vist telefonar. Si no envies un WhatsApp primer... m'ha telefonat.
Bé, ara si ja no contesto.
Sí,
però ara si ja no contesto perquè si és un telèfon que no sí, coneixes, diu, si jo no conec aquest telèfon, com que avui en dia s'es trucada sempre, principalment per publicitat,
sí, ja una no companyia elèctrica, sí, això d'una altra banda. Però també és com que sabeu com a més confiança telefonar, i abans era l'inrevés, sí, era més confiança enviar un WhatsApp, no?
Sí, és com una falta de respecte en el teu temps propi. M'estàs forçant que te contesti ara. Per tant, ha de ser una emergència. En fi.
Ara que ha canviat tot això, no? Que tots, com han dit, estan veient un poc com ha anat evolucionant el tema, quin altre consell donau enfocat en els joves o en els pares que donen el mòbil en els joves pel que fa ús de la missatgeria instantània?
Primero que tengan cuidado con las palabras, cómo se transmite, porque a lo mejor puedes escribir una cosa y que significa otra.
Clar.
Que, bueno, per ello les comes.
També, també. I tota la comunicació no verbal que no tenim, sí, sí, no? Aquests, sí, malentesos.
I també, si emplees tots aquests actes de, o paraules de cortesia, de presentar-te, de dir hola, bon dia, demanar-ho un per favor, també fas que el missatge no soni tan hostil, a lo millor, perquè a lo millor vols transmetre algo bo, i si ho dius sense cap tipus d'introducció i cap tipus d'agraïment i res, sona com pum.
Jo crec que també un punt clau és tenir empatia per l'altra persona i comunicar-te. És a dir, cadascú dins del seu cercle té unes normes de WhatsApp diferents. Xerra amb ta mare, xerra amb ton pare i digue-li, mira, a vegades he de desaparèixer per això. O, mira, és que si m'ho vi, prefereix contestar-te d'aquí a 5 minuts.
Clar, això si tenc 15 anys, però sí, lo de desaparèixer.
Sí, bueno, evidentment. És que...
Això ja és un poc de més grans, eh?
Sí, això és vera. Però comunicar-se i establir unes expectatives abans de que passi el conflicte sempre serà molt millor que esperar a tenir els problemes a teva porta i a ta mare enfadada perquè no l'has contestat.
Molt bé, vinga, anem a xerrar d'una altra cosa que duen els smartphones, que el smartphone és igual a xarxes socials. Bé, realment, WhatsApp és una xarxa social, però bé, anem a aquestes xarxes socials que tots coneixem, Facebook ja més antiga, però Instagram, X, TikTok... vosaltres penseu que teniu de 8 a 9 anys, amem a vosaltres, que un jove de 15 o 16 anys està preparat per gestionar-les? Baixeu 2 o 3 anys. Penseu que estàveu preparats fa 2 o 3 anys?
No.
No.
No, perquè és un constant... Primer que és un constant bombarder d'informació. És a dir, que t'arriba de tot i tu no saps per on agafar.
Per on te ve.
Segon, no saps distingir, i això és el pitjor, no saps distingir el que és vera, de lo que, o sigui, lo que és real, de lo que és real, i el que és vera, de lo que és mentida. Llavors, pues, tu te crees opinions i te crees, pues, millor complexes que no són realment com tu ho veus.
I a més, l'algoritme t'ho deu veure tot el temps i allò exacte, mateix que cerques.
I tres, que te demostren uns ideals que no són el que realment és sa vida. És a dir, te cerca pues, la perfecció i tu vols arribar, pues, els típics influencers que vols ser com ells. Llavors, bueno, si te contestes aquesta pregunta, jo crec que no estan preparats.
Jo crec que no estan preparats, però ni 2 anys enrere, ni 2 anys endavant, ni en qualsevol moment. Crec que no és una cosa d'edat, sinó que és una cosa de que si tu avui en dia vols una persona crítica a les xarxes socials, o sigui, si vols tenir pensament crític, és molt difícil, per lo que heu comentat des d'algoritme, per exemple, que te mostra el que tu mires. Si tu comences mirant una cosa, te segueix mostrant aquesta cosa. I, per exemple, te fa pensar d'una manera sempre cap a un costat o cap a l'altre.
Te polaritza.
Exacte.
Clar, però a més, és vera que qualsevol edat és complicat, depèn del pensament crític de cadascú, però l'adolescència és una etapa especialment crítica en el sentit de que tenim la impulsivitat, que a vegades te pot dur a publicar o contestar missatges sense pensar massa en les conseqüències, i també estàs a necessitat de sentir-te part d'un grup, que a vegades fa que actuïs només per encaixar, per no quedar en el marge. Vosaltres, amb els temps, quines estratègies heu après d'autocontrol, podrien dir, vosaltres que heu crescut amb un smartphone,
treure's
que podrien ser útils.
Treure-te-la i allà queda. I dir, no la puc controlar. És que és com o me sembla un poc feo, no?, dir-li a qualcú que és addicte a les xarxes socials que aprengui a controlar-se quan la dues butxaca constantment i tothom les fa servir i tothom li diu que les ha de fer servir. I és com, no, tu has de tenir prou força de voluntat per tenir-les i no fer-les servir. No la tens, no passa res, te la treus.
I a part d'aquesta opció extrema, que és directament no tenir xarxes socials, quines altres estratègies heu après que penseu que podrien ser útils o considerau que un adolescent no hauria de tenir xarxes?
Bé, hi ha controls també en els ajustes.
Sí.
Tens opció de dir control parental i ajuts per adolescents i no sé què, i te pots limitar els temps, vull dir, opcions te'n donen les xarxes socials.
Sí, limitar els temps va molt bé. Jo som Tim Margarita, fa un parell de mesos que me vaig desinstal·lar Instagram perquè l'emprava massa i no m'agradava. Per tant, a vegades fer temporades de desinstal·lar-ho i quan estàs un poc més tranquil tornar-ho a instal·lar pot servir. També fer una anàlisi de quant de temps empres a cada aplicació, que això t'ho fas mòbil tot sol, va molt bé perquè és un bany de realitat. Dius, uau, m'he passat 5 hores a Instagram avui. I què he vist? Me'n recordo res.
Jo crec que sí, o sigui, està molt bé això del tema del temps i tal. Jo crec que sí, més de tema de temps, sinó d'un poble que vaig anar a fer-li, que ser conscient de com les usam i de si jo realment som molt partidari de si m'aporta alguna cosa jo com a persona. O sigui, si jo constantment estic mirant un bombardeig d'informació i no tinc ni idea de lo que m'està perquè estic pues, hipnotitzat, com qui diu, no és algo que tu t'aporti. No, deien Eduard de ser una persona crítica, no? A la fi, les xarxes socials, pues, no sé, si volen ser persones crítiques avui en dia, si volen construir la nostra identitat, hem de ser conscients de com les usam i de com poden fer-hi, no sé, com es poden aportar alguna cosa per ser persones pues, vàlides, no?
I de què penseu de sus? Tornem en els 16 anys, posa'm. Se poden usar les xarxes? Si és així, de quina manera?
Bé, però ja és molt difícil xerrar d'aquest tema per una qüestió fonamental, que és que quan jo tenia 16 anys les xarxes socials eren un espai on la gent en termes més contemporanis generava contingut. Avui en dia els adolescents tenen una activitat molt més passiva a les xarxes socials, perquè ha canviat, les xarxes socials estan enfocades a la seva professionalització i a generar uns continguts que te tinguin a tu enganxat i consumint.
Clar.
Per tant, clar, també això fa que molta gent digui, si jo no puc actuar seguint uns estàndards mínims de qualitat de lo que estic fent a la xarxa social, no faré res i me dedicaré només a veure. Bé, en general crec que lo que hauríem de fer és tocar un poc més el carrer i pensar que tal vegada si per a nosaltres les xarxes socials són una font d'informació, les haurem de contestar amb unes altres, i si són una font d'interacció amb la gent, haurem de també cercar altres maneres d'enriquir les nostres interaccions més enllà de les xarxes socials. Si veiem que no podem, perquè m'ho està costant molt, interactuar de qualsevol altra manera que no tingui una pantalla pel mig, tal vegada el que hauríem de fer és demanar ajuda, com deia la Margarita, i mirar de sortir durant un temps d'allà i desintoxicar-nos obertament. Però crec que té molt més a veure amb això, en que estem molt avasats a interactuar d'una manera molt més passiva amb una pantalla pel mig i d'una manera que ens
pareix... Més superficial
i no tan agressiva, perquè no és tan espontani, per molt que vulguem. Però això passa fins i tot en WhatsApp. Tu tens més temps per pensar la teva resposta que si estàs xerrant en persona. I això també fa que molta gent a dia d'avui tingui molts de problemes a l'hora de...
Comunicar-se,
si no és amb missatgeria pel mig. Per tant,
interessant,
crec que s'hauria de cercar altres mitjans també per experimentar i aprendre a socialitzar fora de les pantalles.
Ara en Joan Miquel parlava de consumir, però quan ets tu els que comparteixes contingut a xarxes, el teu perfil a xarxes, què heu après sobre això, sobre la manera de mostrar-se en línia? Què vos indica el vostre bagatge? Què podeu aportar?
Uf, ha canviat molt la manera de publicar coses un poc, no? El que deia ell ara, la gent ja no publica coses i tant de bo fos perquè la gent està sortint de les xarxes socials, però no, és que cada vegada s'està dividint més i està sent un espai com per mirar molt de vídeos i no publicar res. Quan jo tenia 15 anys o 16, a lo millor m'era igual, bé, i ara també, a mi en concret, però que m'era igual penjar fotos que sortia malament o traient la llengua o que estaven mogudes, no sé què, i ara sembla que totes les fotos han d'estar com editades i tal.
Tot perfecte.
També perquè això arribava als teus amics.
Exacte.
Però és que ara a dia d'avui no arriba si no fas seguint uns determinats patrons que estan molt enfocats a això, a fomentar la professionalització de la publicació a xarxes socials.
Sí,
que tothom ha de ser un influencer.
Sí, però sí. Que tampoc se difonien tant les fotos. A lo millor qualcú, jo no segueix que en Araceli perquè té el perfil privat, en Eduard sí, i entra en el seu, li envia un munt de captures de pantalla i se comparteix. I per què a mi m'interessa, no?, el perfil d'en Araceli. I abans jo crec que era com, ai, no la puc veure. I sí que podies enviar captures de pantalla, però no era com tan important. Ara és com el teu DNI. No? Que has d'entrar a qualque banda i és com, sí, un moment, almenys comento xarxes. No sé.
Sí, també jo veig que ja ha canviat molt el paradigma pel tema del cringe. El cringe, la vergüenza ajena. Abans, nosaltres no teníem cringe. Nosaltres posàvem tot. I érem, escrivíem post supermonyes, feien poesia, cantàvem, posàvem fotos on tothom sortia fatal, mos creien superguais siendo emos, i això ho estic dient perquè jo era emo. És a dir, era una cosa molt innocent i molt a cara lavada. En canvi, avui dia, la gent no vol ser cringe, ningú vol fer, I me n'he adonat que pel tema de no fer vergonya, moltes vegades ningú puja res. I, ai, no, és que no he d'espamejar
fins
a
la gent
en les meves publicacions. Això me dona una sensació de que és una tendència que tots estem fent, però bé, com que jo som més gran, m'agradaria l'opinió d'algú més jove.
Jo quan vaig començar amb les xarxes socials que tenia Musical.ly, a mi m'encantava pujar vídeos en plan veient, però sí que és vera que vaig aturar perquè crec que també quan passen més els anys ha augmentat més també els comentaris, tipus negatius, tant els que te posen en les xarxes com els que comenten entre persones. Jo sóc com que pues, també he aturat de pujar un munter de coses.
És que de fet Musical.ly diria que va ser de les primeres xarxes on tu podies te sortia contingut. Bé, jo no em vaig tenir mai, però és més una pregunta que no pas una afirmació, però crec que era de les primeres que te sortien continguts de gent que tu no seguies.
Sí,
per a ti, no? Sí. Famoso per a ti.
Clar, és el que deia, abans una xarxa social, un espai que veien els teus amics, la gent que te seguia, que tenia qualque interès en tu, i ara avui en dia no, estàs molt més exposat, sempre i quan la teva publicació, el que deia, segueixi com uns certs patrons que facin que l'algoritme les pugui difondre. Crec que això també fa que molta gent tingui aquesta vergonya de dir, és que ja no m'estic comunicant amb jo, sinó amb els meus cercles, sinó amb gent molt més gran.
I dona'm a preguntes finals, hem fet una mica aquesta radiografia, hem xerrat molt també sobre com ha evolucionat SUS, no?, a partir de la vostra experiència que heu viscut des de fa uns anys i des de la mirada més juvenil. Quin consell donaríeu a les pares i mares que se plantegen donar el mòbil en els fills, el primer mòbil? Ja sabeu que ara cada vegada s'està endarrerint més, s'està fent un canvi, però aquell moment que dius donam el mòbil, 15, 16, 14, no ho sé, els anys que s'hagin triat, què penseu que és el més important i què s'hauria d'haver treballat abans durant la infància per gestionar bé s'us do un mòbil intel·ligent? Perquè ara més no ho han dit xarxes i missatgeria instantània, però ara tindrem un repte nou, o tenim un repte nou associat a l'smartphone, que és l'intel·ligència artificial.
Que de cara a la cortesia també afecta molt, perquè ara hi ha molta gent que comença a escriure com si fos una intel·ligència artificial.
O gent que s'acostuma a xerrar-se ja com si fos un amic, però no la tracta igual de bé que un amic. Perquè en el final tu li demanes coses, les renyes, mai te demanes res, sempre està disponible, és un tema també controvertit. Però bé, ens queda a mirar amb això, consells i què s'hauria d'haver treballat abans per poder gestionar bé l'ús d'un mòbil intel·ligent. Vinga.
Jo crec que partint de que els pares i mares siguin una persona... disculpeu. Persones amb cortesia.
Enseny.
Anar amb els teus fills i filles a comprar en el mercat, per exemple. Anar a Pergrau, amb un parell de paradetes, i que vegin com és interactuar de veres amb la gent. I no dic com si fos una excursió de avui anem a aprendre a dir bon dia. No, sinó que diàriament o quan
en coneguts aneu... i en desconeguts.
Exacte, a tractar en coneguts i desconeguts que vegin el que són les relacions en persona.
Molt bé.
Jo crec que ensenyar o veure si el nen és capaç de fer tot el que fa un smartphone sense ser smartphone. Tipo, si pot fer tot independentment, i ja després una vegada que veus que està més o manco capacitat, ja podeu usar el telèfon. I un altre consell o com a opinió, és que jo crec que de vegades es prohibir no és sempre la solució és millor l'educació i també aprendre.
Molt bé, que els pares aprenguin també, clar. Vanina, tu què trobes?
Y bueno, más o menos un poco igual, que conecten más con el resto de las personas, que no...
Això ha de ser el treball previ, no?
Sí.
Sergi.
Jo estava pensant com dir-ho, a veure si se m'entén, que no sigui com algo tot de cop, sinó que sigui un esglaonament. M'explic un poc per on diu una Valentina. Que no sigui algo de que tu tens una rutina, uns hàbits de vida, algo que tu fas sense un smartphone i que ara, tens un smartphone i se pot substituir completament. No, que siguin conscients de que no tot el que poden fer sense smartphone ho han de substituir a la vida real. A més, perquè viurà una pèrdua d'identitat, pèrdua d'hàbits, que al final són l'educació que tu li dones als teus fills, no? Sinó que sigui com un esglaonament progressiu.
Bé, crec que el primer que haurien de fer els pares és, abans de no res, tocar de peus a terra un poquet i adonar-se'n que tampoc podran controlar i tenir control de tot el que facin els seus fills, i hi ha coses que se li escapen i no passa res, perquè vull dir, això passa sempre. Ara bé, també tenen l'avantatge que són la primera generació de pares que han tingut ja xarxes socials abans que els seus fills, la gran majoria. Per tant, els hi han pogut educar abans de que els fills tinguin un compte propi o un mòbil propi, gestionant-ho amb ells quan ells estaven a l'infants. I veus com fa la gent això que està malament? I igual que, jo què sé, quan anaves a l'autobús i qualcú posava els peus en el seient del bus, dius, has vist que aquestes coses que fa la gent que no estan bé, i educaven el teu fill. I també ho pots fer amb espais de xarxes socials perquè tu ja tens aquesta experiència. Per tant, aprofita-la, però tampoc te proposis coses irreals com que el teu fill sigui perfecte o ensenyar-li tot i que ja sigui una persona adulta que la molles allà, perquè no estarà preparada fins que no...
Ser un poc realistes, sí. També.
Predicant l'exemple, igual que jo no vull que tu estiguis 5 hores amb el mòbil, jo t'oferiré espais també on tu puguis estar sense el mòbil, perquè moltes vegades vull que deixis el mòbil, val, i què faig? Dóna'm una altra alternativa. Ai, és que hi ha 50.000 coses, per què no se t'acuden? Bé, és que no se m'acuden. Ets mon pare o ets mon mare, ajuda'm. Que anem junts en el parc, miram una pel·li, ensenyem a pintar, ensenyem a cosir,
donar accions,
lo que sigui, però dona'm una alternativa real i que sigui per tothom. I això va a tot, en plan, oferir espais fora pantalles també és molt important. I després, a lo millor, seguint un poc en lo de predicants, exemple, lo que he dit abans, dormir i com a les 10 del vespre, que pot ser tan important que hi hagi en el mòbil que no te puguin telefonar? Vull dir, jo entenc que els accidents passen i és important poder estar disponible. Ara bé, te poden telefonar o pot haver-hi un per tota la família, com hi havia abans, i dir, bé, els teus amics tenen el meu número, si a qualsevol persona li passa res, mos telefonen i nosaltres l'ajudam. Però a partir de les 10, a casa només un mòbil, per exemple. I sopam tots junts, fora pantalles.
Posar els mòbils a dormir.
Però tu ho ha de fer tota la família, no podem esperar que només ho facin els infants.
Araceli, que vam amb tu.
Sí, bé, jo me'n record de que una tertuli, na Magdalena, mos va dir el sistema del carnet de cotxe. I jo ho vull recordar, perquè m'ho va agradar molt. I és, abans de treure't el carnet de cotxe i de tenir el teu propi cotxe, has de fer una teòrica i unes pràctiques. Bueno, i de la família som els profes de l'autoescola i hem de practicar totes aquestes coses abans de que tinguin el seu propi telèfon. I afegiria, a més d'això, que és molt útil el control d'horari del telèfon. Per tant, abans de tenir el smartphone, fer una sèrie d'acords amb el teu fill. Mira, no el podràs tenir sempre. Si Instagram, només de 2 hores en el dia, que són moltes hores, eh? I una sèrie de límits ja preestablerts. Aquest és el nostre contracte. Acceptes? Sí, fantàstic, tindràs el telèfon. I amb el carnet i el teu contracte vas per la vida. No sortirà perfecte, però qualque cosa sortirà.
Molt bé, ja tenen molts de consells, de més consells molt vàlids, de gent que ho ha viscut en primera persona. Jo crec que ara podem fer ja un descansat perquè la tertúlia ha estat intensa. No?
Sí, sí, sí.
Tres ràdios, coneixement. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
I aquesta musiqueta ja ens indica que arriba el moment d'un repte familiar. I qui ens durà avui un repte familiar? La nostra experta en manualitats, en viatges i moltes coses més, na Dori.
Hola, bon dia.
Bon dia, que ve acompanyada de la seva ajudant, la seva filla, Emilce. Hola, Emilce.
Hola.
Hola. És una secció per gaudir des de casa, quan moltes vegades no sabem què fer, però posau reptes en família.
Sí.
Molt
sí,
bé.
Sí.
I en què veniu avui?
Avui és un repte gastronòmic.
Repte gastronòmic?
Sí, sí.
Molt bé, i té títol, podem posar, o cadascú se'l pot inventar, no? Però...
Sí, no, nosaltres li hem posat un nom.
A men, quin és?
Li hem posat el nom La Cullera d'O.
Oh!
Ai, que et sembla?
Ha sonat el concurs d'alt nivell.
Super, Masterchef, això. No?
Totalment. I clar, quin material necessitem per fer aquest concurs?
Què necessitem?
El que tinguem a casa.
Aquesta és la màxima sempre dels reptes familiars, el
sí,
que tenim a casa.
Exacte, no gastar per gastar.
anem, si vols, vols fer una cosa molt elaborada que necessites uns materials molt concrets,
endavant.
Sí que vas a comprar. Però bueno, la seua és creativitat i fer servir el que tenim a casa.
No, exacte. Plats, estris, vas a la cuina, mires una miqueta que tens, sí, a la gelera, que te
exacte
queda.
I com sempre, restes. Sí, com sempre, hem de posar un tema consensuat.
Amem. Ah? Quin tema es podrien ser del concurs?
Per exemple, si has vist una pel·lícula que t'ha agradat i dius, ostres, jo vull fer aquest sàndwich tan guais.
Pues puedes hacer sàndwich de temàtica. Por ejemplo, esto es un poco raro, pero puedes comprar tintes de alimenticios y puedes tintar, por ejemplo, el queso fundido. Y así haces de Stitch.
De Stitch,
un sàndwich de Stitch.
Molt bé. Total, li poses blau i ja ho tenim arreglat. Exacte. Molt bé, molt bé.
A Nilce li encanta posar colors en el menjar, que sí.
Per multicolor.
Sí, molt sí, bé, sí, molt bé. I de veritat, sí, ja aquí tenim idees. Mm. Poden fer de tot. És
de
a dir,
tot, és a dir...
Menjar japonès, més tipus exacte japonès, si t'agrada l'anime.
Exacte.
O una menjar de pirates, així, pa dur, ja ho tenim arreglat. Sí. Aquest és fàcil de...
El fàcil.
Ha de ser comestible, no?
Sí, sí. Perquè... S'ha d'intentar que sigui comestible.
Clar, perquè ha d'haver un jurat en aquest concurs.
Sí, és vital, sempre un jurat. I per això podem...
Qui pot ser un bon jurat d'aquest concurs?
Tu quin creus?
Los abuelitos.
Sempre posaran bona puntuació.
Sí,
per això. Els pares sempre amb els nets solen ser bastant menànims.
Sí, sí, però està molt guai per això, perquè sempre és... la sabidoria després dins.
Clar, 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 sí, clar, sí, molt bé. I a més, allò que una hora baixa estàs a cas padrins i pot ser plou i no podeu sortir
exacte
en espai.
Sí, sí.
Molt
coses d'aquestes són les que a nosaltres mos agrada.
Molt bé, molt bé. I com se prepara? Clar, depèn molt de...
Depèn molt de lo que
de
vulguis
temàtica,
fer.
No?
Sí, exactament. I també, com sempre dèiem, de l'edat dels participants, perquè, clar, un 23 anys, per exemple, no li donaràs un ganivet d'aquest que no talla molt.
Has d'anar en parella, pot ser adult
sí,
tenint...
Sí, exacte, exacte. I pot ser molt, molt xulo. Sí, sí.
Molt bé, se poden fer milers de variants.
Imagina't. Coses més senzilletes, així, estilo sàndwich o muntar coses, com muntaditos, no?
Per exemple.
O algo que ja s'hagi de posar en el forn, o sigui, tot depèn de els temps que tinguis i la gent, les ganes que tingui de fer.
Sí, però també hay que tener en cuenta que esto va a ser un caos. O sea, queso por ahí, harina por allá...
És a dir, que s'haurà de rentar després. Oh, sí, de tenir en compte que és un concurs que embruta una mica.
Escolta, no estaria malament tenir un parell de persones que siguin els pinxes que van recollint i fent nota. Això m'agrada.
Menys qui li farà il·lusió aquest paper.
Bueno, si després li deixen provar tot el que s'ha fet...
Ah, pot ser jurat, pot ser també és que... I així després té l'al·licient de tastar aquell menjar.
Molt bé. Perquè sempre sortirà bo.
Sempre, sempre. Algun truquet perquè vagi tot molt bé? Teniu alguna idea?
Amem, no mesclar segons quines coses, per exemple, si saps que mel en...
Xocolata amb olives.
Sé, picant, no, sí, exacte.
Sí, aquest sabor.
Que potser xocolata i olives estan manen. No?
Potser descobrim un nou sabor així.
Però també potser has de sortir corrents en el banyo.
Teniu alguna versió express?
Tot el que sigui picoteo.
Por ejemplo, cortas el pan de sándwich de este blanco, lo cortas en 4 trozos,
sí,
y ahí ya le puedes poner lo que sea encima y es una tapita.
Clar, molt bé, hi ha moltes coses.
Originalitat i sobretot que t'entri per xull, saps que sí?
Molt bé, molt bé. Idò, un altre repte que ens heu proposat per fer a casa. Idò, moltes gràcies.
A vosaltres.
I després d'aquest divertit repte familiar arribem al final de la primera hora de programa amb un recull de propostes avui relacionades amb activitats educatives. Començarem amb la pròxima edició de l'Scratch Day. Ens explica Toni Oliver, subdirector de Relacions en Secundària de l'Escola Politècnica Superior.
Si tens entre 7 i 16 anys i t'agrada el món de la programació, vine dia 25 d'abril a l'Scratch Day de l'Escola Politècnica de l'UIB. Tenim un taller d'iniciació Scratch amb la participació dels pares, un d'Scratch creatiu, un de robòtica amb Lego Spike i un més avançat d'introducció a Python. Estigues-hi atent. Inscripcions del 3 al 23 de març a la pàgina web de l'Escola Politècnica de la UIB.
Idò, ja ho podeu apuntar i seguim descobrint algunes de les activitats infantils i juvenils de febrer de la Biblioteca Can Sales. Ens ho expliquen a Nanda.
De les activitats que tenim a la biblioteca, volem destacar per als infants el contacontes de la gent de la jungla, que serà el dimecres dia 11 per commemorar el Dia Internacional de la Dona i la Nina a la Ciència. També volem destacar el taller d'origami modulà que farem per als joves a càrrec d'en Albert Ruiz. Això serà el dissabte 21. Consulteu la nostra pàgina web perquè tenim moltes més propostes. Us esperam.
Trobareu més informació a www.bibliotecapalma.com i acabam amb una proposta dirigida a estudiants universitaris que es durà a terme a la Facultat d'Educació. Escoltam na Carme Pinya, degana de la Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes Balears.
Dilluns, dia 9, a la Universitat de les Illes Balears, a la Facultat d'Educació, tindrà lloc la jornada transversal dels tallers d'enriquiment, per compartir moltíssimes coses, aprenentatges amb els estudiants d'educació. I comptarem també, entre aquests tallers, amb la presència del programa de IB3 Ràdio No Venim amb Manual.
Gràcies, Carme. Ja ho sabeu, allà hi serem per parlar en una activitat especial de la ràdio com a eina educativa. Vos ho mostrarem en el pròxim programa, però ara toca fer una pausa per donar pas als nostres companys informatius i per preparar-nos per la segona hora de No Venim amb Manual, que avui serà temàtica. Celebrem el nostre especial Carnaval. Fins ara!